Us volem parlar de Rabietes, el darrer llibre de la consultora en maternitat, paternitat i criança conscient, Míriam Tirado. Potser la coneixereu ja per la seva important presència a les xarxes i sobretot pel seu personal estil, perquè na Míriam Tirado no renuncia a l'humor per ensenyar-nos possibles camins per acompanyar els nostres infants i sovint posa el focus més en les reaccions dels adults que en els suposats problemes que puguin presentar els petits. Míriam Tirado ha publicat ja diversos contes que aborden situacions habituals durant la criança. Benvingut, senyor malestar, Baba, no vull dormir, la festeta sobre com tractar l'abandonament de l'allotament i Tenc un volcà, a més dels llibres per adults, Maternitat a flor de piel, vincles i ara, com dèiem, Rabietes, editat per Urano. Molt bon dia, Míriam Tirado, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Què és una rabieta?
Una rabieta és una enrabiada monumental dels nens quan exploten perquè es desborden emocionalment i no saben com gestionar-ho d'una manera assertiva.
Tots els infants tenen rabietes?
A veure, tots no, perquè hi ha molts nens al món i tots són diferents i alguns nens en fan molt poques o les fan molt petitetes, que pràcticament no són rabietes. Però la gran majoria de nens sí.
Els adults també tenim rabietes?
Els adults, sí, no n'hauríem de tenir, perquè representa que nosaltres ja hem de tenir molts més recursos i eines com per gestionar les nostres emocions i, sobretot, per tenir autocontrol i poder canalitzar aquestes emocions que sentim d'una manera més assertiva, més assenyada, més serena. Però la veritat, al cap i a la fi, és que els pares i les mares moltes vegades no tenim tantes eines i tants recursos i ens desbordem fàcilment. I llavors no només el nostre fill de 4 anys està tenint una rabieta, sinó que moltes vegades nosaltres, a l'hora d'acompanyar-los amb aquesta gran enrabiada, actuem també com si tinguéssim 4 anys i ens posem com al seu nivell i fem les mateixes coses que fa molt riure de veure quan tu estàs fora, no? I veus que un altre ho fa, és molt fàcil de veure. Però quan ets tu el que ho està fent, costa una miqueta més de veure.
A veure, tenim la sensació, ara apuntaves això, de quan la rabieta de l'infant és correspost amb una rabieta de l'adult, no? Bé, tenim la sensació que davant d'una rabieta, allò que s'ha fet durant molt de temps era opció A, ignorar-la, opció B, enfrontar-nos-hi i sovint reproduint una segona rabieta. Com s'aborda una rabieta des de la criança conscient?
Bueno, el primer és sabent que les enfadades aquestes que tenen els nostres fills i que es desborden emocionalment són normals, que formen part de l'etapa de desenvolupament en la que estan i que necessiten de la nostra ajuda per poder afrontar d'una altra manera més assertiva. Si un adult té clar que això és normal i que es pot acompanyar d'una manera que no sigui desagradable, irrespectuosa, o negant la rabieta o reprimint-la, ens serà molt més fàcil. ¿Vale? D'entrada, primer, si jo crec que és normal, jo ja em relaxo. Si crec que això el nen no ho hauria de fer, ja em poso molt més tensa. D'acord? Per tant, això és el primer. I després, si tenim sempre clar que els nens són persones que no són tan diferents de nosaltres, és a dir, a ningú li agrada que el renyin, que el castiguin, que el cridin, que el peguin, doncs els nostres fills tampoc. Ningú mereix això i els nostres fills tampoc. Per tant, hem de trobar eines, hem de trobar primer la manera de serenar-nos nosaltres i d'acceptar aquella expressió d'aquella emoció que està tenint el nostre fill sense que això vulgui dir que jo m'hagi de posar feta una fera. Per tant, respirant, entenent què és el que està passant, entenent que el meu fill m'està intentant dir alguna cosa però no me la sap dir millor. Si jo puc fer tot aquest treball de reflexió mentre està ocorrent això, estic parlant de, són segons, que jo puc pensar, bueno, això és normal, respiro, està tot bé, l'únic que ell s'ha desbordat perquè té molta gana o perquè té molta son, perquè està cansat, si jo puc fer aquesta feina, em serà molt més fàcil després acompanyar aquesta rabieta d'una manera assertiva.
El que passa és que, clar, fer aquesta feina a vegades quan estàs rebentat o estàs al súper o t'estan cridant de la feina, això és difícil,
Sí, és difícil, sobretot en aquests dos moments, quan estem cansats i quan estem estressats. Quan no hi ha temps, i quan estem fets caldo. Quan estem molt cansats al vespre és normalment quan surten més rabietes per part de tothom, per part dels nens i per part dels adults. Però jo sempre els dic als pares i a les mares que acompanyo que els nostres fills facin això és normal perquè els hi toca per edat, però que els adults no tinguem la manera de calmar-nos i de respirar i d'entendre que ells són petits, però que nosaltres no, i que per tant nosaltres n'hem de saber més, que hem de donar exemple, això bueno, ho hem de tenir present. Si nosaltres no volem que després quan ells estiguin discutint amb uns altres nens no els peguin, no els cridin i no facin coses irrespectuoses, han de veure que els adults, quan estan en moments de tensió o de conflicte, ho fan d'una altra manera. Perquè si en moments de conflicte i tensió jo actuo cridant o pegant o posant-me histèrica, el que li estic dient al meu fill és cada vegada que hi hagi tensió o conflicte, tu ho has de fer així.
El que passa és que tinc la sensació, Míriam, que a vegades es vol negar la rabieta o reprimir la rabieta perquè, si no, les altres opcions pareix com que les avales i que allò, per tant, estàs donant carta blanca perquè es reprodueixi una vegada rere l'altra.
Sí. Sí, i és curiós, no?, com nosaltres sempre tenim aquesta creença molt integrada de que si no ho fem d'una manera com s'havia fet tota la vida, reprimint o negant sí. O ignorant, el nen es prendrà el pèl. I el nen aprendrà que ha de fer moltes més rabietes i aquella frase maleïda de i se sortirà amb la seva.
Ah, quina.
Exacte. Llavors, això ho hem de desmuntar. Això és forma part del paradigma de criança tradicional, de com s'ha fet abans, i això crea moltíssim dolor. I si ho poso en paraules d'adult, és a dir, si jo ho canvio i és l'adult el qui, en un moment donat, imagina, no?, en una relació de parella, un adult en un moment donat es desborda emocionalment i plora perquè està trist o perquè li ha passat qualsevol cosa a la feina, i ve l'altre, va el company o sí. la parella, i li diu, ja està bé, no sé què, però per què et poses així? O l'ignora i passa olímpicament i no li diu res i no l'acompanya. Qualsevol d'aquestes actituds, a l'adult que està malament en aquell moment, no li agradarien, ni les permetria. I segurament l'endemà diria, mira, saps què? Deixem aquesta relació aquí perquè tu no ets la persona amb qui vull estar. Però els nostres fills, d'alguna manera integrem que amb ells sí que ho podem fer això. Per què? No? Són persones que en aquell moment hem de tenir clar que quan un nen està tenint una rabieta està patint. Quan un nen pateix, necessita que se l'ajudi. No és avalar aquell comportament, és comprendre que en aquell comportament hi ha patiment i com a tal jo t'ajudo. T'ajudo a transitar aquell patiment, t'ajudo a trobar eines per a la propera vegada que passi poder-ho fer millor i t'ajudo bàsicament a créixer.
Agafant un poc el fil de la idea de criança que estàs transmetent ara, hi ha pares que volen sortir d'una trilogia també tradicional que podríem resumir en càstig, premi, xantatge. Com podem fer-ho?
Entenent que hi ha una altra manera de fer-ho. Si jo no crec que una altra manera de fer les coses és possible, em costarà molt trobar-la, val? I això és bàsic, és com crear el marc mental. Si jo en el meu marc mental només tinc clar que he de premiar qualsevol bon comportament i he de castigar qualsevol mal comportament, em costarà molt pensar que ho puc fer d'una altra manera. Això és bàsic i el primer que hem de fer. I després, sabent que els càstigs i els premis no funcionen.
No?
És a dir, no serveixen. No, perquè el que estem fent és manipulant un comportament. Jo no vull que el meu fill, per exemple, no piqui a un altre nen del parc perquè tingui un xupa-xup després. Vull que no pegui a un altre nen del parc perquè entén que no ens piquem, que som persones que necessitem viure amb respecte i que no és un comportament acceptable. No pel xupa-xup de després, m'explico? I això què requereix? Requereix educació. I aquesta educació és una cosa que estem fent cada dia. És com tirar fitxes, no? Cada dia vas tirant una fitxa, ensenyant amb el teu comportament, sent exemple, explicant, parlant, atenent, escoltant el fill, ajudant-lo a transitar les seves emocions, explicant-li per què li passa allò i com pot ser-ho millor. Cada dia que tirem fitxes a nivell d'educació conscient, cada dia estem ensenyant als fills que no s'han de comportar d'altres maneres per obtenir càstigs o per la por de que els que, ai, perdó, per obtenir premis o per la por de que els castiguin, sinó perquè és la manera en què en societat és la més correcta de comportar-nos des de l'empatia, des del respecte mutu, etc. Perquè és com a ells els agrada ser tractats i és com als altres també els agrada ser tractats. Però, clar, aquesta manera requereix més temps. Requereix temps, requereix paciència, requereix empatia. I moltes vegades els pares i les mares doncs, no tenim temps, ni paciència, ni empatia. I el càstig, clar, funciona momentàniament, funciona en aquell moment. Tu li crees por al teu fill i automàticament para de fer allò que tu no vulguis que estigui fent.
Sí.
Però arribarà un dia que ja no tindrà por i llavors què faràs? Saps? És a dir, això, els càstigs funcionen al principi i què creen també? Creen por del pare o de la mare, amb la qual cosa trenquen una relació de confiança i de connexió. Si volem que la nostra relació els ajudi a créixer al llarg de tota la seva infantesa i adolescència, hem de crear relacions de confiança i de connexió.
Com ho fem quan hi ha una família, diguem-ne, on hi ha diversos estrats de la família, tios, güelos, altres familiars, no?, que conviuen i que tenen, diguem-ne, una altra manera de fer? És a dir, que hi ha dos models, no?
Això passarà sempre, val? Passarà sempre perquè, primera, el model mainstream de criança no és el conscient, sinó és el que s'ha fet tota la vida al llarg de tots els segles, val? Que se senta en aquest control del nen perquè bàsicament obeeixi i ja està. Clar, si som pocs els que criem d'una altra manera i veiem la relació amb els nostres fills des d'un lloc més adult i més conscient, amb més empatia, més paciència, més sabent quines són les necessitats i les etapes de desenvolupament dels nens, és molt fàcil que en la família o amb els amics trobem molta altra gent que criï d'una altra manera i que, per tant, pensi que tot això que estem fent nosaltres són collonades. I que estem criant nens tirans o dèspotes o qualsevol cosa d'aquestes. Bueno, el primer és entendre que és normal, que no tots pensarem igual i que ho hem de viure com una cosa òbvia i que cadascú té la seva manera de veure i de pensar. També hem de saber que la influència que poden tenir uns tiets amb els nostres fills quan nosaltres som els que hi passem més hores i som els que els hem gestat, parit i criat, d'alguna manera, és molt diferent. No tenen la mateixa influència. I que els avis tinguin una altra visió, per mi, mentre no es creuin línies vermelles, no passa res. Al final, els avis tenen una altra funció i, bueno, no els canviarem, els avis tampoc, i no els hem de canviar tampoc, val? Quan dic línies vermelles, vull dir que si jo crec que no s'han de picar els nens, perquè bàsicament es maltracta, i no ho vull fer ni ho faré, i ve l'avi i els pega, això és creuar una línia vermella, val? Primera, de respecte cap als nens, després de desautoritzar la meva manera de fer. Això són línies vermelles que no es poden creuar i que no hem de permetre que ningú creui, ni uns tiets, ni uns avis, ni uns amics, ni ningú. Val? Però hi ha altres coses que, si els avis els hi donen més xocolata, per exemple, o els, jo què sé, doncs fan de més i de menys altres coses que potser per nosaltres són límits molt clars, doncs imagina't, no? Ara penso en pantalles o coses així, doncs, sí. Bueno, són els avis, no? I a casa dels avis els nens ja entendran que es poden fer unes coses o menjar alguns aliments que potser a casa doncs, no comprem i que no fem.
Estem xerrant amb la Míriam Tirado, consultora en maternitat, paternitat i criança conscient, que presenta el seu llibre Rabietes, editat per Urano. Ja per anar acabant, Míriam, un tema que preocupa molt aquí a Formentera, crec que a tot l'Estat, què n'opines dels protocols de seguretat que obliguen a infants de 3 a 12 anys a mantenir la distància d'1,5 metres entre si en, per exemple, activitats com les escoles d'estiu?
Jo el que estic veient és que pocs ho compleixen, això, i és normal, perquè els nens són nens i els costa moltíssim, un cop estan amb els seus amics, no mantenir distàncies de seguretat d'un metre i mig o dos. Una cosa és la teoria i després, al final, la infantesa és la infantesa. i en la infantesa hi ha una naturalesa que és de contacte, que és de tocar-se, que és d'estar molt a prop i jugar junts, que costa molt de trencar i que penso que en certa manera també els nens, no, si es volen mantenir una mica sans emocionalment, que al final ho trenquen perquè ho necessiten. Veig que jo el que estic veient al carrer, als parcs, etc, és que als nens els està costant molt i ho entenc com a algo normal que els hi costi. De fet, ja estan, bueno, no ho sé vosaltres, però almenys a Catalunya ja s'ha dit que de cara al setembre no caldrà mantenir les distàncies de seguretat a les escoles perquè s'està veient que és impossible.
Bé, Míriam, t'esperem a Formentera. Has vengut ja alguna vegada?
He vingut 3 vegades, em sembla, però fa molts anys, fa molt que no vinc i en tinc moltes ganes.
Doncs tant de bo que puguis venir-hi ben prompte. Míriam Tirado, que ha presentat Rabietes, editorial Urano. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.